Com m'agrada dir això, eh? Bona tarda, corresponsal a San Francisco.
Es dona un cop a l'any i bon dia des de San Francisco. M'acabo de llevar, encara no n'hi he esmorzat, eh? M'he posat l'alarma per fer aquest episodi. Aquest és el meu compromís amb Foc a Terra les últimes dues setmanes.
Em fan molta il·lusió els episodis del corresponsal, eh? Perquè ja ets tu la persona sobre el terreny, tenim informació a primera mà, passen coses.
Parlo des del futur, val? No sé, tenia ganes d'enregistrar-ne un des d'aquí perquè és veritat que, a veure, el cliché típic de des de a San Francisco les coses passen molt més ràpid, als Estats Units... Sí, és veritat, les coses van més ràpid. Generalment, als Estats Units és com un Lamborghini que va molt ràpid, però va molt ràpid cap a un penya-segat. Aleshores, sí, els agrada molt ràpid, però estan cap a un penya-segat i és com l'exemple més evident de la decadència d'Occident, saps? És als Estats Units, però nosaltres ens quedem amb el Lamborghini, no que s'estan anant cap a la puta merda, no? Però bueno, en fi, sí, passen coses abans, passen coses més ràpid, passen coses molt interessants i a la vegada també desapareixen moltes coses, també molt ràpid, que potser ja no les veurem a Europa perquè no han funcionat, no? Però bueno, sí, porto bastantes coses, tinc bastantes coses per tu. Per on vols que comencem?
Primer, abans que res, explica'ns per què estàs aquí, no? Corresponsal.
Corresponsal. Bueno, jo com cada any vinc per dos motius. Un és la conferència anual de Startup Grind, que és aquest esdeveniment que organitzo a Barcelona, que un cop a l'any té la seva conferència flagship. No sé com es deu dir, flagship. O sigui, és...
El portaavions.
Sí, la conferència portaavions. És la conferència global on doncs, es fa una conferència ben parida, de 3.000, 5.000 persones, depenent l'any. Realment, amb una colla de speakers molt potents. I també aprofitem per, a tots els que podem, dels representants locals de Startup Grind, ens reunim aquí, no? I aleshores, doncs, també ens ensenyen una miqueta com anirà Startup Grind durant l'any, el resum de l'any passat, i bueno, fem alguna activitat, i tal qual. I l'altre és que, doncs clar, després de 10 anys aquí, des del primer any en Mars Base, jo tinc clients als Estats Units, aleshores és per mi la manera de visitar-los. Vinc aquí a San Francisco, veig els que tinc a San Francisco i per primer any, de tornada, passo per Nova York, també per veure els que tinc a Nova York, per fer una miqueta resumit.
Ara que ja ens has explicat per què estàs aquí, tinc algunes preguntes abans de començar per satisfer la meva pròpia curiositat.
Tira.
Hi han robotaxis a San Francisco o no?
I tant, sí. Els Waymo.
Hi has pujat?
No. No, i pues, bona cosa. Em dius i em recordes, m'agradaria provar l'experiència. L'any passat em vaig posar la waitlist, però no em van agafar temps. Per què? Perquè vaig era com l'últim dia, o el dia abans de marxar, i encara estava molt incipient el tema. Però ara se'n veuen bastants. Doncs és un bon recordatori perquè, clar, jo marxo ja demà de San Francisco. Aleshores, o ho faig avui, o demà ja un em portarà a l'aeroport. I això no sé tampoc si me la vull jugar. Però, bueno, ja crec que tot hauria d'estar bé. No sé si surten de la ciutat. Aquesta és l'altra cosa. Per tant, ho hauria de fer avui. O sigui que és un bon recordatori, m'ho apunto. I aleshores miraré a veure si puc fer-ho servir avui, perquè la veritat em faria bastanta il·lusió.
Sí, pots passar la despesa a la nostra compte de Foc a Terra directament, com a recerca.
Val, per acumular deute. Saps?
Exacte, ja que tenim aquesta línia de crèdit indefinida.
Exacte, l'altra cosa és que fa molts anys que es veuen cotxes autònoms aquí i no em cansaré d'explicar. Ah, igual l'anècdota del tio fumant-se un porro o un Tesla la vaig explicar la nova mobilitat, no?
Sí.
Sempre explico l'anècdota que fa uns anys, clar, o sigui, encara no hi havia el mode aquest de conducció automàtica de Tesla, però algú devia haver-hi, o sigui, potser la persona estava només en el que se'n diu el control, com es diu, el cruise control, no? O sigui, el de poses la velocitat fixa i au, i potser té una assistència de carretera, però anava cap a la conferència de Startup Grind, ja per Redwood City, i veien un Tesla destartaladíssim, val? O sigui, fet caldo, però t'estic parlant que potser era l'any 2018, per dir alguna cosa d'aquestes. I dius, ja li havies donat molta canya, no feia molt que el tenies, però sí que el tio el tenia fet merda. I estava amb el conductor, seient reclinat, mirant el mòbil a dues mans i fumant un porro, saps? I vaig dir, això és il·legal. Per tantes dimensions que no sabia ni per on començar. Però bueno, dit això, cotxes autònoms se'n veuen molts per aquí, perquè no només tens el, no només tens els Waymo, sinó que fa molts i moltíssims anys que està el cotxe de Google, els cotxes de Google patrullant a San Francisco, en el reconeixement de tot. És inclús invasiu tenir tant els Waymo com, a, com el de Google. I hi ha un parell d'empreses més, no me'n recordo els noms ara, ja. O potser també són empreses que igual hi han desaparegut, però fa un parell d'anys, i el 2019 i tot això, hi havia una altra que també tenia com un cotxe molt estrambòtic que anava també patrullant les ciutats per fer tot el reconeixement i gravant en vídeo, i dius, hòstia, per un cantó, uau, molts cotxes sense conduir, per l'altra banda, ens estan gravant tota la puta estona, saps? No, no, no fa gràcia. Però bueno, en fi. Sí, a la teva resposta, hi ha cotxes, hi ha robotaxis.
Segona pregunta.
Endavant.
Aquí que estem al Disneyland dels tecnòlegs, realment les Vision Pro són mainstream o no són mainstream?
No n'he vist ni una pel carrer. Imagino que allò va durar 3 o 4 dies, val? Vaig anar a l'Apple Store perquè se'm va trencar en el viatge d'anada, se'm va trencar el touchpad, el vaig endur, se'm va caure a l'aeroport i es va fer mistos. I vaig anar a l'Apple Store i et diré que vaig veure una persona provar-se'ls, en hora punta. Que dius, hòstia, m'esperava... A mi m'ha fet il·lusió veure-ho. Ni tan sols me'l vaig provar, saps? No vaig ser la collonada aquesta de dir, vinga, els compro i els torno al cap de 3 dies que feia tothom. Em va fer mandra fer-ho. No sé, no sóc tan flipat de la tecnologia com per fer aquest tipus de coses. I la veritat, ho vaig trobar bastant curiós que en hora punta a San Francisco només hi hagués una persona provant la moguda aquesta d'Apple.
Segona part de la mateixa pregunta. Has vist algun Humane Pin o no?
Ni un. No, ni un. Tampoc... Hòstia, és que no sé tampoc si la distribució és molt gran d'aquesta cosa. No sé si tenien molta disponibilitat, si no... Han rebut un xec d'hòsties per internet que ni te les acabes, val? O sigui, hi ha articles que els han deixat, vamos, per terra, els han trepitjat i els han escopit.
És que, tornant a la teva pregunta...
Sí.
De si tenen molta distribució, igual la tenien, però jo crec que les respostes l'han deixat de tenir. Perquè en el moment, com es diu, Marqués de Brownie, MKBHD, si ho estic dient bé, fa un mal review del teu producte, tecnològicament estàs mort.
El resum és, si... Per no, mira, anava a dedicar-li un episodi sencer a la part de Humane, però igual no cal. El resum és, bàsicament, la meitat de cops que li demanes una cosa al bitxoquet no funciona. L'altra meitat t'has d'esperar moltíssim. És molt inconvenient perquè, bueno, té funcionalitats molt, molt, molt limitades, no pot fer moltes coses, sinó que simplement et pot respondre. El tema de traducció simultània, que és el que posaven molt en el vídeo, posaven molt èmfasi, no funciona gens. I què més? Bueno, la bateria també dura poc, s'escalfa molt. Al final és la primera versió, Vull dir, no ens oblidem, no perdem de vista, és la primera versió. I les primeres versions de les coses sempre són una merda, però no són tan merda, que és el que et ve a dir. I aleshores, vamos, és més una inconveniència que res, i per això sembla que no acabarà triomfant. Vull dir que pot acabar sent un dels altres grans fraus de Silicon Valley sense haver arribat a aixecar 400 o 500 milions, com Theranos i aquestes històries, però déu-n'hi-do, a mi em sona que en van aixecar bastants els Humane.
230, estimat.
Ah, sí? Ah, vale, pues em desfaig de les meves paraules i déu-n'hi-do l'asfalt que s'està marcant aquí la gent de Humane. O sigui que si amb 230 només han pogut produir aquesta merda, tenen molta feina per fer. O sigui, realment és un catxarro que, per totes les reviews que he llegit d'això, és que no val absolutament per res. Però és que per res. L'única cosa que deien que era positiva és, sorprenentment, la càmera és bona. Collons, ja pot ser bona, saps? Amb 230 pepinos ja pot ser alguna cosa mínimament decent. En un dels aspectes, potser el problema és que se'n centren a fer tantes coses que, lo de sempre, que com que cap és bona, no han sabut trobar cap el product market fit amb cap d'aquests casos d'ús i, per tant, no ho sé, és un producte que no... Sembla que no arribarà molt lluny, però bueno, en qualsevol cas, jo els hi desitjo el millor del món. No m'han fet res dolent i no crec que estiguin fent mal a la societat com tantes altres empreses que s'aprofiten del venture capital. Al contrari, crec que aquesta és innovadora i haurien d'ajudar-nos a transicionar a una societat més justa, equilibrada i on la tecnologia ens faci millors més lliures i feliços. Però estan molt lluny, sembla ser, saps? Vull dir, animar-los a que passin d'aquesta etapa de prototip primitiu a alguna cosa que sí que funcioni.
Vale, doncs veient que la meva pregunta 2B ha sigut el substitutiu d'un episodi sencer que teníem, ja fem dues coses. Primer, passem a la pregunta 3 i dos, ja tatxem a l'episodi del Humane perquè ja l'hem fet en 5 minuts. Llavors, la pregunta 3 és: a San Francisco et deixen en un bar sense senyalètica, és a dir, no veus que hi han, com era allò, cortados?
Sí, cortados, sí, sí.
I queso? No veus que tens aquest tipus de coses que pots tenir al menú? Què et fa pensar que estàs a San Francisco?
A dins, si estàs a dins d'un bar, no pots sortir del bar.
No.
Vale. Jo crec que absolutament res. No hi ha res que et faci pensar que estàs a San Francisco. Probablement, és que no sabria dir, perquè, clar, podries dir, va, mira el menú, mira els preus. No, Nova York és igual o més cara que San Francisco a nivell de... Hòstia, ja et dic que ahir vaig pagar per un croissant de formatge i pernil, i el millor de la meva vida, però vaig pagar 9 putos dòlars. Sí, realment, el formatge, el croissant més car de la meva vida. Però mires a la gent és molt excèntrica per lo general. Potser, clar, pots distingir entre ciutats, no et sabria dir si és l'única ciutat del món, perquè, clar, tampoc he estat a Singapur, saps? Tampoc he estat a Austin, no he estat a Los Angeles, no he estat a moltes ciutats del món, que, o Sydney, que igual tenen les mateixes particularitats o nivell de preus que San Francisco, però la diferència entre New York i San Francisco generalment és que a New York la gent vesteix bé i té com més estil i, saps? Vull dir, és San Francisco, van tots tirats de la vida, tot i que et sorprendria, hi ha alguns llocs que són bastant exclusius i segurament va les úniques quatre persones que saben vestir van allà. Però jo em sento molt a gust a San Francisco perquè, com que jo no tinc estil i no sé vestir, doncs aquí tothom és de la meva corda. És que no ho sé, tio. O sigui, no he trobat absolutament res que diguis dins d'un bar, Vull dir, a nivell fora del bar podríem parlar-ne perquè hi ha moltes coses a nivell de societat. Però dins d'un bar no la distingeix per res.
Perfecte. Cosa que em porta, després de les meves preguntes tancades, em porta a la meva pregunta oberta, no? Que és el per què està aquí el corresponsal. I és, a veure, Àlex, perdó, corresponsal, què respira a San Francisco?
Bueno, mira, tinc bastantes novetats al respecte. San Francisco havia estat també subjecte de molt apallissament públic pel fet de... Bueno, com bé sabreu, San Francisco té un gran problema a nivell de societat, però no només San Francisco, Estats Units en general, però una de les ciutats on sempre s'ha concentrat més el tema de la gent sense sostre i dels problemes socials, l'addicció al fentanil i totes aquestes històries, s'ha concentrat en San Francisco. Hi ha un milió de problemes que ens porten a arribar cap a aquest punt i tampoc els voldria explorar jo ara, no? Però generalment San Francisco està una ciutat molt degradada que ara mateix està patint el mateix efecte que li passa a Barcelona o que li passava a Barcelona quan hi havia Ada Colau al poder, no? Que és com... Hòstia, hi ha molts carteristes, hi ha molts manteros, hi ha molta penya xutant-se pel carrer. Això no passava abans, això passa perquè estan les esquerres al poder. Mentida. El que passa és que ara la gent de la dreta està ressentida perquè l'esquerra està al poder i estan fent servir l'única arma que tenen entre períodes electorals, que és les xarxes socials, per causar, doncs, crispació, divisió social, escarni, i aleshores, no ho sé, jo... Et diré, tothom diu, no, si és que després de la pandèmia haver-hi un moment molt crític, després de la pandèmia haver-hi un moment molt crític a tot arreu, on tot se'n va anar de mare. Però és un patró que jo he vist en Barcelona, que és exactament el mateix, no? O sigui, comença per comptes anònimes compartint a Twitter vídeos de, doncs igual a Barcelona eren menes, bàsicament, dient, hòstia, mira com s'ha degradat Barcelona. I hi ha vídeos que són absolutament falsos i alguns que són verídics, val? Però alguns són falsos i per això existeixen les community notes que diuen, bueno, aquest vídeo va ser registrat a França a l'any 2016 o algo així, però l'estaven fent servir. I és igual, perquè com ja sabem a Twitter, és igual la veritat, no? Sortia un article avui que el 94% de les notícies que es publiquen a Facebook són falses, val? Que es publiquen i es comparteixen, val? Aleshores, hòstia, el que dèiem, si les xarxes socials són un famer de fake news i desinformació, doncs per què tenen tant de pes a l'hora d'escollir els nostres polítics, no? Tornant al tema Twitter, què passa? Doncs aquí ha passat exactament el mateix, no? Vídeos de penya entrant en botigues i saquejant i tal, alguns són verídics i alguns són de, no, aquest vídeo és de Nova Orleans, saps? O aquest vídeo és de no sé què i és de... Però tot es concentra en San Francisco, que per San Francisco, és veritat, sempre ha tingut un gran problema, o sigui, jo me'n recordo xocar-me molt el primer any que vaig venir aquí, 2013, doncs fileres i fileres de tendes quechua al carrer, de gent que viu al carrer, i voreres completament ocupades durant dos o tres blocs d'edificis de no poder passar per la vorera perquè està tot ocupat, i després doncs, molta penya addicta a les drogues, el centre està completament degradadíssim, sobre el mateix carrer on té Salesforce, Twitter, Uber i tantes altres grans empreses, al costat de la porta hi ha un paio xutant heroïna, val? I la gent ho troba tan normal, ja ho tenen acceptat, tan normal que no ni gires el cap quan vas cap allà. És una de les coses que et fa la tal nivell de maximització d'aquest fenomen, que és que al final l'acabes acceptant i el deshumanitza, no? Perquè ho normalitzes i és molt greu, no? Aleshores, a mi m'està sorprenent que aquest any la ciutat està millor, val? M'han explicat el per què, que és perquè, no sé si és el governador o senador, un títol d'aquests polítics de Califòrnia, l'estan preparant o s'està preparant per presentar-se a la carrera electoral dels Estats Units, o sigui, d'aquestes eleccions o de les següents. No? Aleshores està fent molta campanya de estic netejant Califòrnia, o bueno, no està fent servir la paraula netejant, perquè això seria Xavier García Albiol, però estic contribuint a millorar la societat i estic fent que les ciutats siguin més, doncs això, més usables, més netes, més segures, més tranquil·les, més agradables, etcètera, etcètera, no? He de dir que San Francisco s'està notant positivament. Hòstia, m'he trobat una ciutat, o sigui, per primer cop m'ha sorprès en positiu. Cada any em sorprenia més en negatiu, eh? Però per primer cop m'ha sorprès en positiu, això. També t'he de dir que la veig molt més buida per lo general. O sigui, allò de San Francisco s'ha buidat, que està tornant, val? O sigui, el discurs aquest de s'ha buidat San Francisco, que en realitat només l'havien alimentat els mateixos vicis que estan en contra del treball en remot, és molt curiós, eh? Per això m'agrada molt sempre, com dius tu, fixar-se en els incentius de la gent. Quan es va popularitzar el treball en remot pel tema de la pandèmia, clar, què passa? Es va buidar la ciutat, no? I els vicis van aprofitar per fer un d'allò de dir no, tothom ha marxat de San Francisco per venir-se a Miami, perquè clar, aquí doncs hi ha molta més llibertat, no? És una miqueta, o sigui, Miami vindria a ser com el Madrid d'Estats Units, no? O sigui, aquí hi ha llibertat, veus cafè amb llet amb llibertat, saps? I aquí no tenim comunistes i tot funciona molt bé i, bueno, és una miqueta, o sigui, Miami són una miqueta els Cayetanos d'Estats Units. I aleshores, clar, es va popularitzar molt amb les merdes dels NFTs i el Web3 i tota aquesta basura i els vicis van dir, no, és que tothom ha vingut cap aquí, perquè és veritat, van anar-hi molta gent, però em sembla a mi, la meva impressió és que la gent de San Francisco no va anar a Miami. Coneixent la gent de San Francisco, no vas a Miami. O sigui, la gent de San Francisco és molt rara. La gent de San Francisco, em dic, no només és rara en el nivell de vestir, o sigui, és gent molt diferent. O sigui, molta gent que ha vingut a San Francisco és perquè aquí són acceptats. I aquí és una ciutat on pot ser de qualsevol manera i t'accepten. Miami no. Miami és una ciutat d'aparences. És una ciutat on va penya com Julio Iglesias, val, a viure. Aleshores, si tu ets un home blanc, heterosexual, amb molts diners, i portes xaleco Patagònia, doncs puta mare, val? I has d'estar bronzejat 365 dies a l'any i tenir 12 cotxes, val? Aleshores, a Miami encaixaràs i tenir molt Bitcoin. Però el típic software developer que fa servir pronoms, que no es cura la seva... O sigui, no té a bé el tema de la seva aparença personal perquè tampoc és una persona molt sociable, o sigui, no anirà a Miami. No anirà a Miami. Si és una persona que ha vist mai la llum del sol, no anirà a Miami. Aleshores, els vicis van enganyar moltíssim amb el tema de que la gent de San Francisco s'havia anat cap a Miami. No, la gent de San Francisco va fotre el camp de San Francisco i se'n va anar a altres llocs. I alguns se'n van anar a Austin, alguns se'n van anar als voltants de San Francisco, alguns van tornar al seu país d'origen perquè podien treballar en remot, i per això s'ha buidat San Francisco. Però no s'han anat a Miami, amics. Però és, no sé, és curiós, no? O sigui, els que estaven en contra del tema del treball en remot van utilitzar-lo per acabar de sumar-se a aquesta crida de que San Francisco, aquest... No era un bolo, perquè en realitat estava succeint, que San Francisco s'estava buidant, però és curiós, tio, el dels incentius dels vicis els incentius de la gent. Aleshores, això, la ciutat està molt, molt buida. Sí que la trobo molt buida, passejant pel centre i tal, i dius, hòstia, està buida de collons. El que no està buit són certs barris, val? O sigui, Mission, doncs, Mission sempre serà Mission, per tant, no està mai buit. Però, bueno, clar, potser la gent no té tan poder adquisitiu com per fotre el camp els caps de setmana, i entre setmana, doncs, estan treballant. No ho sé. Jo l'he vist molt buida. He pogut anar a restaurants bien, perquè tenia aquí força visita amb clients i tal, i m'han portat a llocs molt bé, i m'he anat a tot sense reserva, tio. Inclús en un lloc bastant exclusiu. No ha fet falta reserva. O sigui, la ciutat està molt buida.
I de la mateixa manera que igual fa 10 anys San Francisco es veia com el paraís de la tecnologia i on tota persona que tingués interès en muntar una companyia tecnològica amb certes mires de grandesa tenia que venir aquí, creus que això és un truisme que es manté vigent o és una cosa que ha passat a la història i ho recordarem com l'època d'Uber i d'Airbnb?
Es manté vigent per la segona part de la resposta que t'estava donant abans, que és la gent està tornant a San Francisco. Bueno, la gent no està tornant, les empreses estan forçant a tornar la gent, val? Dels mateixos Mentor Capital, que van fer fora la gent perquè els interessava que es moguessin a Miami, perquè ells volien viure a Miami, per tant, si els emprenedors estan a Miami, tinc més excusa per quedar-me a Miami tot el puto any, doncs estan veient que la gent que està fent coses d'ahir les està fent aquí, no les està fent a Miami. I aleshores han hagut de tornar i s'han tirat tota la pasta cap a les empreses d'aquí, perquè la gent no està creant empreses. A veure, segur que hi ha algú sortirà i dirà, pues hi ha una empresa d'allà a Miami. Fantàstic. Evidentment que hi ha empreses d'allà a Miami, no? Però no és el mateix. Aquí es respira tot el tema de la intel·ligència artificial i veus tots els meetups que hi ha, la conferència de Startup Grind està centrada en això. Ho veus parlar, ho sents a qualsevol bar, per Manolo que sigui el bar, la persona al costat està parlant d'allà i està fent empresa d'allà i saps? Vull dir que sí, aquí passen aquestes coses. Aleshores, torna a ser el centre del món tecnològic. No, la meva aposta és que no deixarà de ser-ho mai. Jo sempre he estat molt, molt creient en això i en el seu moment també no em vaig creure al pufo de Miami. I perdó, que he dit Miami més cops en aquest podcast que en tota la meva vida. Però bàsicament sí, les coses estan passant aquí i tothom està tornant. Però clar, també és veritat que el fet que hi hagi hagut tants acomiadaments i que hi hagi hagut ja ara menys llibertat, menys opció de feina per la gent, estan tornant a oficina. Val? Això està causant que a poc a poc es torni a omplir la ciutat.
Bueno, a veure, deixa'm que faci bona la teva sobreexplotació de la paraula Miami. I és que jo sé que tu no ets un home de documentals, però hi ha un documental molt bo de Centratech, crec que te l'he mencionat alguna vegada, que és aquella companyia de Web3. Bueno, a veure, companyia seria potser una lògica, no mereix, igual com aquell scam de Web3 perquè tu poguessis gastar el teu cripto en una targeta de crèdit, que va ser, bueno, pràcticament escàndol financer, que no li va donar temps de ser prou gran com FTX, però hagués anat pel camí. Doncs tots els clichés que has mencionat de Miami, de persona blanc, criptobro, que té Lamborghinis, morenet tot l'any, bla, 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 o sigui, absolutament tots els marca en aquell documental. Per tant, dono validesa als teus arguments, però jo el que no sabia és que això era un concepte tan estès. És a dir, pensava que era com, bueno, pues, aquests de Centratech, que eren dos flipats de Miami que es van muntant allà, però pel que veig això és una cosa grossa. Vull dir que Miami està com un pol d'atracció de tota aquesta gent de qualitat, no?
Sí. O sigui, tampoc voldria donar la impressió equivocada. Allà hi ha coses, hi ha empreses i s'hi han mogut empreses molt totxes, val? O sigui, Florida va fer molta... Bueno, va aprofitar-se com a bons ultracapitalistes, van aprofitar-se de les misèries dels demés, i aleshores quan van veure que altres ciutats estaven derrumbant perquè hi havia tot el tema d'algunes legislacions més opressives i restrictives a nivell de coronavirus i tot això, van dir, pues aprofitem, no, veniu aquí tots, saps? Bueno, veniu aquí tots, sí, però si no sou pobres. O si no... O sigui, o com el meme aquell de Family Guy, no?, que surt el Peter i que té una o sigui, que té un àrab davant, em sembla que és, i aleshores té ell com un paper amb 4 o 5 tons de pell, i aleshores li diu un és acceptable i la resta són terroristes, no? O sigui, el blanc és acceptable i els altres colors de marró, bàsicament, és terroristes. Doncs és un meme d'internet força extès, Doncs una miqueta Miami, a mi la impressió que em dóna és aquesta, saps? Simplement que accepten molt més els latinos, però la resta no tant, saps? Vull dir, no em sembla que sigui una societat tan acceptadora per altres minories ètniques. Sí, o sigui, no obstant, té empreses molt potents, i té molt capital, i té gent molt rica, i han aconseguit, o sigui, les polítiques del el Francis Suárez, no? Que era el no sé si el... Em sembla que és el... Collons, com es diu? L'alcalde de Miami, doncs al seu moment va ser vist com molt, molt obert, perquè clar, la paraula tampoc és progressiu, però és molt obert a abraçar tecnologia, abraçar Bitcoin, abraçar doncs això, totes les noves innovacions, NFTs, Web3 i totes aquestes merdes, per poder portar negoci. Aleshores, clar, la gent que només pensa en el vector de aportar negoci ha fet una feina de 10. Això està clar. Vull dir... Bueno, la societat, doncs ja veurem. No sé, a mi tampoc em sembla un exemple de societat a seguir.
Més coses. Corresponsal, a San Francisco es parla del tecnofeudalisme o no?
A veure, jo crec que sí. És a dir, no la gent amb la que... O sigui, no la gent que jo freqüento, perquè, clar, al final... O sigui, aquí, malauradament, a San Francisco conviuen dos... grans grups de societat, no? El primer, que és el que està dins de la bombolla tecnològica, que és un percentatge relativament gran, però molt rellevant, i aleshores, clar, ens fa pensar que tot el que passa a San Francisco és que només hi ha això, però clar, hi ha molta gent que no participa de la bombolla tecnològica, al contrari, estan sent expulsats de la ciutat per tot això, no? Són gent que ha de fer, doncs, commute, si ha de venir de pobles que estan a 2 hores... amb tren o autobús o com sigui, o amb cotxe per venir a treballar a San Francisco perquè no es poden permetre viure a San Francisco, no? Aleshores, veiem incidents molt aïllats, però que tenen molta repercussió a Twitter, perquè algú ha fet un vídeo, l'ha postejat, de persona que, o un grup de persones que paren a un cotxe d'aquests autònoms i el destrossen. O quan al seu moment, el 2021, es va provar molt el tema del delivery amb drones, doncs també aquells robotets que anaven pel carrer i tal, doncs parar-los i destrossar-los. Bueno, veus això? Jo crec que són molts casos aïllats. O sigui, no ho veus, al contrari. Ho veus per Twitter, però no ho veus pel carrer, perquè suposo que són molt, molt aïllats. Aleshores, tecnofeudalisme, d'alguna manera, la societat americana sí s'està despertant, val? I comença a sortir, han sortit mogudes com el tema del capitalisme conscient, com el tema de bueno, potser les regulacions que venen de la Unió Europea no estan tan malament, i això ja ho he sentit diversos cops, no? De dir, hòstia, en gent que està inclús a l'escenari de conferències dient, doncs mira, aquesta regulació en realitat està molt bé. Estan demanant, hi ha la gran lluita entre magnats de si s'ha de regular la intel·ligència artificial o no, val? Sí, perquè hi ha alguns que proposen que ha de ser open source, hi ha gent que no, hi ha la gran lluita aquesta entre Marc Andreessen i Vinod Khosla, que va fer bastanta paneta a Twitter, que s'estan enviant memes l'un a l'altre com per insultar-se, no? El qual ho trobo molt fort. Però, d'alguna manera, hi ha un germen, hi ha una llavor del tecnofeudalisme. Jo crec que no ha calat perquè és un discurs massa d'esquerres. I què collons? O sigui, no li pots explicar el feudalisme a una societat que es va crear al 1700. Per tant, és que no l'han viscut, no saben què és el feudalisme. És molt complicat. No permearà. El tecnofeudalisme és un concepte que permearà a Europa, però als Estats Units no saben el que és un senyor feudal, saps? O sigui, però bueno... Dit això, sí que hi ha... Veus discursos a dir, hòstia, però sort que va sortir això, saps? Vull dir, la Unió Europea sí, hi ha algunes coses que hòstia, ens afecten a tots, ens fan la vida més difícil, però amb això van estar encertats, saps? Vull dir, ja no és un, hòstia, a Europa no hi haurà mai innovació perquè està tot mega regulat. No. Sí, es comença a veure que algunes coses... O sigui, que aquí s'està exagerant massa i s'estan passant de frenada en nom de la innovació.
M'ha agradat la referència a que ja de per si el concepte tecnofeudalisme ha nascut coix als Estats Units perquè la referència històrica no la cacen, perquè la campana aquella trencada és la màxima referència històrica passada que tenen, llavors no els hi entra bé el concepte.
Exacte.
Ha sigut una bona apreciació de realitat aquesta.
Exacte. Hi ha una altra cosa que sí que m'agradaria comentar i que igual és per posar el dia a la gent a nivell tecnològic, val? O sigui, al final què m'ocupa a mi els dies, que és el desenvolupament del software. Una de les coses que sempre veig quan vinc aquí Ara faré un paral·lelisme, però quan jo era petit passava els estius a Cervera i aleshores, clar, era molt curiós perquè el decalatge entre veure una pel·li a Barcelona i veure la Cervera als cines era d'un any o un any i mig. Per tant, tu podies veure Godzilla a Barcelona i si per algú no l'havies vist, doncs la podies tornar a veure al cine al cap d'un any o dos anys a Cervera, saps? Era molt graciós això. Ara ja no passa perquè està molt més globalitzat, molt més estandarditzat, però hi ha certes coses, certs aspectes on això passa, per exemple, en el món del desenvolupament del software, tecnologies, el que dèiem, no? Aquí tot és molt més punter, generalment la innovació, o sigui, per què San Francisco és una cuna d'innovació? Perquè generalment tractem d'imitar tot el que surt a San Francisco. Les grans innovacions surten aquí i després passen a la resta del món, val? Almenys en tecnologia, startups i desenvolupament i intel·ligència artificial i tot el que tu vulguis, no? Innovacions en disseny, en cuina i en peces de cotxes potser no passen aquí, i aquí no m'hi ficaré. Però en software sí. I això és curiós perquè, clar, aquí vaig veure en el seu moment el sorgiment de, i permeta que em posi una miqueta friqui en aquest d'això, no? De tecnologies com Elixir, per exemple, en el seu moment, no? En el seu moment, doncs React Native. I estic veient un fenomen que és molt curiós, que jo ja em vaig començar a olorar a Barcelona, perquè m'ho va comentar algú, i l'estic confirmant aquí a San Francisco, val? Has desenvolupat mai amb Java, Marc?
No he tingut la sort.
No, bueno, doncs fins ara... A veure, farem un resum per la gent que no sigui desenvolupadora, però o sigui, jo vaig estar com 10 anys desenvolupant amb Java, val? Hi ha molts llenguatges de programació, hi ha alguns llenguatges de programació que són més bons per unes coses, més bons per unes altres, al cap de tants anys, més o menys, tots serveixen per tot, val? Segueixen haver-hi alguns específics, per exemple, hi ha llenguatges que només... o que van molt bé per temes d'alta computació o per fer... gràfics com els videojocs i hi ha llenguatges que això no t'ho permeten, no? Que seria molt complicat fer-ho. Però quedem-nos amb el resum de que més o menys amb qualsevol llenguatge de programació pots fer qualsevol cosa. Val? Java era el llenguatge que es va establir dins de les grans corporacions al llarg dels anys 90 perquè va trobar com una certa estabilitat, era molt coherent, relativament fàcil d'aprendre, va popularitzar el que és la programació orientada a objectes, per tant, bueno, és una abstracció que ajuda a aprendre a programar bastant bé, no?
A mi, Àlex, sempre em deien que això és el que es feia a les càrniques, eh?
Correcte, correcte. Això és clar, que passa que les càrniques també s'ho van ficar, van popularitzar, i vulguis que no, és on hi ha el negoci, on hi ha hagut el negoci. En els últims 15 anys, o sigui, potser fa 15 anys, va venir el fenomen de... O sigui, Java s'havia com acomodat tant que es va convertir en un llenguatge al que, per fer-te un exemple molt clar, tu per començar volies fer una aplicació en Java, o una aplicació tan senzilla com una llista de to-do, igual trigaves un dia en configurar-te tots els entorns i posar-ho tot en ordre, i trigaves 3 o 4 dies, o sigui, el que seria com una setmana sencera, val? De 5 dies, per fer una aplicació de to-do, i tot i així potser no la tenies. Van aparèixer llenguatges molt més orientats al prototipatge, a ser més àgils, i perquè no havien de... no venien amb tanta motxilla, val? No venien tan amb tant deute, i van ser pensats des de zero i orientats per web. I llavors va sortir llenguatges com Ruby, per exemple, en el seu moment, i podies tenir una aplicació de to-do en una hora. Val? O sigui, és molt exagerat, però en realitat sí, tu pots fer-te el tutorial de Ruby i en una hora tens una aplicació de to-do. És al·lucinant. Val? Clar, aleshores això va popularitzar molt més doncs, els frameworks aquests que ja es van orientar per web. On vull arribar amb tot això? Durant el curs d'aquests 15 anys hi ha hagut com la gran transició de... sortint de Java, i inclús les grans corporacions han sortit de Java, i han passat altres coses. Generalment el tech stack ha estat doncs, agafant Node per la part de back, val? Si no feies Big Data, si feies Big Data doncs podia ser Python, i tot i així crec que Python només quedava els mòduls de computació, però bueno. I en el frontend es va adoptar Angular, que va ser el primer gran substitut de la tecnologia, o el primer gran framework que va adoptar la corporació a nivell de frontend, i amb els anys s'ha canviat cap a React, val? Perquè doncs, gràcies a Facebook i Airbnb, els grans proponents de React Native, doncs sembla ser que ha casat més, no? Què passa? Que, clar, en un determinat moment, doncs, Node va ser, doncs, ja no només el Java killer, val? Hòstia, doncs mira, tots els projectes s'han migrat i nosaltres hem vist i hem fet molts projectes de migrar aquest tipus de tecnologia. També es va carregar, segons quins altres llenguatges, que no van acabar d'entrar mai en... o carregar. Semi-carregar, va desplaçar molt certs llenguatges que no van tenir mai molta quota de mercat a l'entorn corporatiu, com eren Ruby, com eren Python, no? i altres llenguatges que al final doncs, tampoc han acabat funcionant, com Scala, per exemple, que no s'han acabat adoptant com a framework i no és broma preparada a gran escala. Però és molt curiós que Java està tornant. Han fet un esforç segurament titànic, el framework ha evolucionat moltíssim, el llenguatge ha evolucionat moltíssim. Jo vaig deixar de desenvolupar amb Java 7, ja no em sé si estan per la 15 o la 16 o la 17, vull dir, tu imagina totes les versions que han sortit, i les empreses estan tornant a Java, el qual em sembla fascinant, perquè diuen, hòstia, si ja tenies clar, tenies un llenguatge molt potent, el que passa que estava carregat d'històries i era molt lent i costava molt de desenvolupar, si el repenses amb les bases de la cohesió i la resiliència que tenia i li treus tot el que no necessita i l'adaptes al que mola avui en dia, hòstia, estic començant a pensar que pateixo pel futur de Node, bàsicament, que és el llenguatge que ara mateix ens està donant molt de menjar a Mars-based. La transició no serà d'un dia per l'altre, portarà molts anys, però és que potser d'aquí 5 anys veus que el més normal és startups que s'estan creant amb Java. Jo dic perquè ja n'he sentit de vàries. Val? O sigui, en l'últim any he sentit vàries startups que ja han començat a fer-se en Java. I dic, no havia sentit mai en 10 anys de la història de la meva empresa, mai, absolutament, ni una. L'única potser era Metricool, que el backend està fet amb Java, però tampoc em sembla una startup, perquè van començar com a model agència. Aleshores, clar, si ja tenies una agència que feia Java, el més normal és que el teu producte el montis amb Java, no? Però, hòstia, aquest tornar a Java planteja moltes coses a nivell tecnològic. O sigui, encara no he estudiat quines són les derivades de tot això, però d'alguna manera és com la tornada aquesta de Microsoft, que va passar a ser l'empresa puntera en els anys 90, que després als anys 2000 va ser ridiculitzada perquè eren com els boomers que es volien fer els guais, no? I el gif aquell de Steve Ballmer ballant amb tots els camachos i es volien fer els guais i anaven ridiculitzant la gent que feia codi lliure perquè eren uns hippies, val? I quasi se'n van a la merda i de cop i volta, amb un canvi de moviment estratègic, ara passen a ser una empresa que mola més que Google perquè doncs, compren GitHub, fan el Visual Studio Code, inverteixen molt en AI, fan la inversió en OpenAI, etc. adopten open source, hòstia, i fan servir, per exemple, molt obertament moltíssim Ruby, per exemple. Han comprat molt a la comunitat de Ruby, no? Hòstia, i ara de cop de volta Microsoft és una empresa que mola. Doncs crec que està passant amb Java això. Jo ja us ho anticipo. Així, la gent que esteu escoltant això i diu, hòstia, doncs, per un cantó els corporates guai, han de fer un mega upgrade de la versió 7 a la 17, però, hòstia, les startups que començaran a sortir amb Java, doncs mira, igual he fet un bon moviment de realment no aprendre mai noves tecnologies i haver-me quedat jo en Java amb tots aquests anys, amb la versió anterior, igual l'únic que he de fer és refrescar-me i d'aquí uns anys veiem a Mars-based fent Java, però fent Java el que mola, no el legacy. Què et sembla? No t'ho esperaves, això, eh?
No, jo pensava que ara estava més de moda, com es diu, Rust?
No, Rust no estarà mai de moda perquè és massa friki i massa hippie, o sigui, jo no m'hi he ficat, però per diverses raons. O sigui, hi ha llenguatges de programació que sí que per diversió els aprenc, vull dir, en el seu moment vaig aprendre Elixir una miqueta, vaig aprendre Crystal, que és un Ruby compilat, el qual és bastant fascinant, però no té cap tipus d'adopció doncs perquè o la comunitat no s'acaba d'enlairar o perquè és massa... va massa contracorrent i són massa opinionats i no estan disposats a adaptar-se una miqueta al mercat. Aleshores, Rust, per mi és una miqueta això també, eh? Vull dir, sí que coneixem empreses que fan servir Rust, sí, però són bastant minoritàries o són només per un cert component dins de tota l'estructura tecnològica de l'empresa. I, bueno, també la seva comunitat està bastant fragmentada, el qual no ajuda gaire, perquè si ja de per si no és molt gran, està molt fragmentada amb dos grans pilars. No voldria fotre la pota, però em seguia temes d'opinions de per on hauria de tirar, i alguns que són com més fundamentalistes, i altres que són més anem a flexibilitzar-ho, perquè si no això no farà servir ningú. No està... No crec que acabi funcionant, eh? Vull dir, igual que en el seu moment no va funcionar Elixir, que havia de ser el Ruby killer i el Python killer, no ho va acabar sent, i al final, doncs, una comunitat que que, bueno, que està molt bé, és molt sana, és molt maca, però no ha arribat on es proposava i on potser ells haurien volgut arribar. Ras també em dona la mateixa impressió, val? Però, bueno, no sé, tant de bo estigui equivocat, vull dir, perquè és un llenguatge molt potent.
Ah, és que potser estic esbiaixat. La comunitat indie de Mac està molt ficada en això i les aplicacions molt performants en Mac, aquestes que volen fer nativa, perquè, deixa'm fer la meva petita aportació positivista de la tarda, i és que el moviment natiu Mac està tornant. És a dir, hi ha una guerra contra l'Electron molt vocal a les xarxes i es veu que Rust s'està imposant com un llenguatge per crear aplicacions natives molt performants en Mac. Fins aquí el meu coneixement superficial de l'ecosistema indie en Mac.
Doncs tot el meu suport, perquè però aplicacions natives 100%, perquè l'híbrid ha estat de les mentides més grans que ens han colat mai a nivell tecnològic, val? I al final tenir un puto navegador encapsulat a dins de l'aplicació de Spotify o de Linear o el que sigui, doncs l'únic que fa és que té els mateixos defectes o molt similars que un navegador, val? I hòstia, des que em vas dir el truc aquell per saber si una aplicació és Electron o no, el faig servir cada 2x3, dic, veus, aquesta també ho és, que totes són puto Electron. O sigui, 100% a favor de Rust en aquest sentit, però tu mateix ho has dit, la comunitat de gent que fa aplicacions natives per Mac. O sigui, és que això és una milionèsima part del software rellevant a nivell d'indústria mundial, val? O sigui, no serà mai rellevant a nivell de... O sigui, probablement aquí troben el seu nínxol i aquí es quedaran, i potser d'aquí 5 o 10 anys només s'han quedat en aplicacions natives de Mac. Tant de bo m'equivoqui, eh? Perquè sí que a nivell de performance és una cosa al·lucinant, però no ho sé, no el veig com un framework generalista, que és un canvi de mentalitat massa bèstia.
I per últim, tinc aquí l'última pregunta pel corresponsal. Intel·ligència artificial. És hype? Està consolidada?
Mira, aquí... Hòstia, a veure, com ho faré per ofuscar això? M'he reunit amb força empreses, algunes molt grans, o sigui, i algunes de centenars d'empleats, que m'han dit, la intel·ligència artificial és l'últim cartutxo que em queda. I són empreses que vam servir, potser tu i jo, eh? Clar, també estan esbiaixats perquè ara mateix no hi ha venture capital. Venen de 2 anys de no haver-hi venture capital, d'haver fet fora molta gent, i que els hi queden 1 o 2 anys de vida. Val? I són empreses que, si desapareixen, canvien el dia a dia de molta gent de la comunitat tecnològica, eh? Però no diré noms. I en privat, o sigui, parlant amb els CEOs i tal, m'han dit, és que és l'últim cartutxo que em queda. I dic, hòstia, o sigui, realment estan molt fotuts. Alguns ho estan aplicant de la manera que jo crec que és correcta i altres ho estan fent a lo loco. Val? Quina és la manera correcta? La manera correcta que crec que la IA ens ajudarà, i això fa temps que ho vinc dient, és no fent servir, no creant el nou producte megadisruptor tipus Humane o com dir-ho, o inclús Copilot, val? De Office o de GitHub. Els Copilots no estan funcionant. La gent està abandonant els Copilots, GitHub té un gran problema amb el Copilot, Microsoft té un gran problema amb el Copilot perquè no el fa servir ni Cristo. I ara l'altre acostament a com fer les coses, que és el de, val, tu fas servir aquesta plataforma, tot el que tu vagis a fer servir, jo ja t'ho anticipo i ja t'ho omplo. Per exemple, anem a posar un exemple, val? Que Google Calendar, tu dius, vaig a crear un esdeveniment a Google Calendar. Quan tu el vagis a crear, o sigui, que tu, en comptes d'anar a buscar el dia, no sé què, no sé quantos, no, tu li dius, ei, crea nou esdeveniment amb tal persona. I que aquesta persona, ja, o sigui, que Google Calendar ja hauria d'inferir, dir, hòstia, t'has de reunir amb Derek Anderson. Derek Anderson viu a Califòrnia, tu vius a Barcelona, per tant, el més probable és que sigui un Zoom, val? O un Google Meet. Val? He vist en el passat que parleu amb una freqüència de 3 mesos. Doncs et suggereixo aquestes dates tenint en compte la diferència horària. Val? I et creu també hi ha un document de Google Docs on pots ficar les notes. I fins i tot un resum de, si veig que tens notes de les anteriors reunions, d'això. Què més? Com que serà una reunió important, et poso una notificació doncs un dia abans que tens això i enviaré un email. Pam! Això és com hauria de ser la feina amb un ordinador a partir d'avui en dia, no? Mira, et poso un exemple. Nosaltres a Startup Brain fem servir aquesta plataforma que es diu Bevy, val? serveix per crear els esdeveniments, enviar e-mails a la gent i posar els sponsors i totes aquestes coses que fa falta per gestionar la comunitat. Ens han presentat la nova versió de Vevey. I la veritat és que està molt ben parida perquè tu entres a la teva pàgina principal de curador de comunitat, bàsicament, i et diu, o sigui, et mostra els teus esdeveniments i et diu esdeveniments suggerits. Basat en tots els esdeveniments que has fet, vol aquest esdeveniment. I, clicant, i et crea l'esdeveniment sencer. I vaig dir, hòstia, això està molt bé, realment, perquè em dona idees d'esdeveniments, no? Portes molts esdeveniments fent només entrevistant a fundadors o no tens suficient diversitat, doncs aquí et presento tal, i t'he fet recerca de quins són els potencials speakers que pots tenir basat en què vius a Barcelona, el tipus de gent que has tingut, els tamanys... Hòstia, això ho trobo meravellós. Val? O sigui, realment, jo crec que podríem fer un episodi, i aquí ho deixo, deixo una petició a l'aire, d'un episodi d'agafar un software qualsevol que fem servir molt el dia a dia i on la AI ens podria ajudar a automatitzar o facilitar o eliminar les petites tasques que ens fan perdre temps en el dia a dia. Vull dir, penso en Todoist, per exemple, i dic, hòstia, la quantitat de coses que encara poso manualment, que la AI m'hauria d'ajudar, ja t'ho hauria de fer... Tu només li hauries d'escriure comandes. O sigui, el tema aquest de... Crec que el gran... Un dels grans avenços que ens ha portat la AI és el que puguem parlar amb llenguatge natural, o sigui, que no ens haguem d'adaptar a l'aplicació, sinó que l'aplicació s'adapti al nostre llenguatge, val? Sí, que moltes d'aquestes, algunes d'aquestes aplicacions, tu ja li diguis, ei, vull això, i que t'ho faci, és perfecte. O sigui, perquè elimina aquesta fricció de no saber, i vam parlar ja d'aquest tema, de no tenir la destresa o els coneixements tècnics, no? De dir, hòstia, si al Photoshop li pogués fer un command K i dir-li, necessito que li treguis el fons, converteixis en format tal o facis l'equivalent en vectorial d'aquesta imatge, i ja està, sense haver de pensar quina és l'eina, si ara li creo una capa, la capa l'he de renderitzar com a tal... No, o sigui, no té cap tipus de sentit, no? Que això ja ho farà servir pel fine-tuning d'arribar del 95% al 100% de perfecció que vols arribar, i aleshores sí que farà falta tenir aquest coneixement. Però per la gent que no el té, o sigui, poder parlar amb llenguatge natural, aquesta és una. L'altra és la predicció. Una cosa, dir, veig que vas a fer això, ja m'anticipo. Veig que la primera cosa que fas en obrir Todoist és ordenar part del cosa. No, ja està, ja ho tens. Val? O que quan crees una tasca, per exemple, tio, trobo impepinable que cada cop que crea una tasca Todoist, clar, te la guarda, però no te l'obren. Si, o sigui, tens a l'obrir la tasca, et posa com un quick add, perquè segurament faig servir el quick add i potser hi ha una altra manera més intel·ligent de fer-ho, li dones a desar la tasca, però m'agradaria que m'obris ja la tasca en si, i no. T'ho tanca i allà et posa un petit pop-up en petit de dir, ei, si la vols obrir, doncs aquí, clica aquí. No, tio, vull que me l'obris ja immediatament, saps? Vull dir, no sé, potser hi ha una manera de fer-ho. Si veus que porto de les 2.000 tasques que he posat des de que m'he posat Todoist, estic fent això, fes-ho ja automàticament, canvia el patró del programa, no? Jo crec que per aquí ha de venir. La gran revolució de la IA serà això, eliminar les coses inútils i que ens provoquen molt de desgastament i que no tenen absolutament cap valor, i ja t'ajuden a fer la teva feina en una fracció del temps. Però no crec, si no totes les empreses seran capaces de crear un producte pel qual transformi radicalment el teu dia a dia, transformi radicalment el mercat i creï un nou sector de negocis. No crec que tota... Alguna empresa ho farà. I ara, una empresa, dos o tres, que ho faran. Però generalment crec que es quedarà una cosa molt més continguda, que és això, automatització, delegació i fine-tuning i inclús eliminació o reducció de costos de les tasques que no aporten res.
I moltes d'aquestes empreses patint perquè probablement aquesta sigui l'última bala a la qual s'estan agafant abans de dir prou al seu negoci? O sigui, és com una excusa a la viabilitat, pràcticament?
És que... No ho sé, perquè tampoc tinc tanta visibilitat a nivell de producte, a nivell de quanta pasta els hi queda totes les empreses. I també et diré que moltes estan mirant tan cap endavant que no se n'adonen que se'ls acaba la pasta. I que probablement si fan servir la AI d'una manera intel·ligent, poden ajudar a ser més eficients. O sigui, haurien d'ajudar la gent, els seus usuaris, a reduir costos. Perquè moltes empreses han adoptat la intel·ligència artificial i estan pagant milionades, i això fa que cremin més pasta més ràpid. Se'ls acaba abans la sorra que tenen dins del rellotge de sorra del seu compte enrere, no? Però si d'alguna manera amb la intel·ligència artificial fas que la gent pagui menys, o sigui, redueix els costos, que s'han disparat els costos de software i les empreses ja no tenen tanta pasta i estan, per això totes estan començant a perdre molts clients, perquè, hòstia, nosaltres amb els veïns l'any passat, no per falta de pasta, va ser perquè els costos es disparaven i vam dir, hòstia puta, vull dir, vam deixar de fer servir 20 softwares l'any passat, 20, i som una empresa de 20 persones, val? Sí, les empreses més grans tenen de l'ordre de 500 softwares. Val? Hi havia un tuit de Mark Colbrugel ahir que deia que per cada no sé quanta pasta que gastes al mes perds tanta valoració, perquè al final la teva empresa es basa, el valor d'una empresa es basa en estàndard de mercat 3 vegades el teu revenue, no? La teva facturació. Per tant, la despesa va en contra de la teva valoració. Per tant, si aquest software ja estàs pagant 5.000 euros al mes, passes a pagar-ne 2.000, això s'incrementa la valoració, doncs un, no sé, números rodons, 150.000 euros de valoració d'empresa, no? Nosaltres ho vam fer per exercici de frugalitat i de coherència, dir, hòstia, software que fem servir un cop a l'any o que ja abans fèiem servir, no? No té sentit, no? Doncs, si aquestes mateixes empreses haguessin vist o ens haguessin ajudat a reduir la despesa i posar-la dinàmica o donar-nos un descompte per empresa que porta molt de temps o el que sigui, segurament ens hauríem quedat. Val? I estan perdent usuaris a punta pala també perquè les empreses estan palmant, empreses estan tornant als inicis, empreses que havien estat 400 persones a la cop volta són 40, empreses, jo què sé, mateix per no dir noms, no? Però empreses que fa un parell d'anys aquí a Silicon Valley, que jo m'hi reunia i tenien 400, 500 empleats, aquest any una estava en 40 i l'altra en 60. Val? Bueno, això et diu molt, del mercat. Sí, que està la situació està peluda, Marc.
Déu-n'hi-do, quins takes de San Francisco. I així que, corresponsal, alguna novetat més, alguna cosa a destacar més o concloem aquí aquest episodi de connexió amb els Estats Units?
Doncs, per mi està bé perquè mira, tinc una reunió d'aquí mitja hora a Oakland i he d'anar cap allà. Donarà per després veure el Barça-València, que el veuré, bueno, a les 12, ja és hora que aquí es pot dinar, però és graciós quan sóc aquí i veus el Barça, bueno, els altres anys aquest any ja no el veia, però toca veure el Barça a les 7 del matí o a les 9 del matí, o sigui, amb els crispis, això és una cosa que m'ha trobat, m'ha semblat molt, molt fascinant. Miraré a veure si puc agafar un Waymo, no sé on està, perquè em sembla que Uber no en té, pel que estic veient, té de tot, o sigui, Uber té 12.000 categories, crec que he comentat algun cop que a Nova York pots demanar helicòpter, ¿vale? A través d'Uber, una milionada, però realment, i crec que no era un April Fools perquè era desembre, saps? Vull dir, realment el podies demanar. Però veig que hi ha moltíssimes opcions a dintre d'Uber, lo qual trobo bastant fascinant. Perquè pots enviar paqueteria, tens l'Uber Black, tens els SUVs, tens assistida, o sigui, que perquè t'acompanyin, o sigui, per gent gran o amb necessitats especials, elèctric confort, XL, o sigui, no sé, la veritat té 80.000 opcions, m'ho miraré. No, per mi podem deixar-ho aquí, no sé si crec que no m'he deixat res, en qualsevol cas, com que encara queda uns dies de viatge i tot el meu pas per Nova York, segurament podré informar d'alguna cosa més, però ja ho farem en l'episodi que gravem a finals de setmana.
Correcte. En l'entretemps, aquí, com et comentava, estem arreglant la sequera mentre tu no hi ets i, sisplau, no cremis la línia de crèdit de Foc a Terra amb l'helicòpter d'Uber, sisplau. Amb el robotaxi crec que en tenim tots prou.
Algun dia tindrem targeta de crèdit de Foc a Terra? De moment no. De moment l'únic que tenim és despeses. A veure si ens donen, la subvenció. Hem tornat a demanar la subvenció que se'ns va passar l'any passat. I aleshores, si ens la donen, doncs tindrem més diners per gastar en fer coses interessants. I bueno, a veure si tenim més novetats en els propers episodis d'algun possible patrocini.